Hora Negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Què?
Com anem?
No.
Ben tornada.
Maica Navarro, disculpes.
Disculpes perquè fa 20 minuts que has arribat. Has revolucionat ja tota la redacció.
No, disculpes perquè... O sigui, el que no pot ser és que quan et pregunten per la nova temporada i fas rodes de premsa de temporada, l'única cosa que et preocupi és si jo arribaré o no arribaré tard i que el titular sigui si Maica Navarro aquesta temporada arribarà o no arribarà a les 10.
Bueno, perquè ets...
Si qualsevol ets... diria que jo cada cap de setmana arribo aquí a... no sé, a 10:45, et faig patir, és que no ho entenc. Quantes vegades
he arribat tard? T'hem trobat nova sintonia per aquests moments previs. Puja, puja.
Era
de los
Roper.
Sí.
A part d'això, no només no dona disculpes, sinó que a més li porten una caixa de pastes...
No, l'he portat jo, perdona.
I què collons? I tu no t'han ensenyat a casa que has d'oferir?
Però si estan aquí per tu.
Però què collons estan aquí per allà si estan a l'altra punta?
Són belgues de Sabadell, són per tu.
Però crec que són per tu perquè t'ho he dit jo.
No, són per tu.
Però és que, clar, no té educació, no té modals, no té res.
Veig que m'has trobat a faltar aquest estiu.
Bueno, és que, clar, a l'altra punta de l'estudi de Catalunya Ràdio és gran i ells s'han palancat la caixeta de pastes en un raconet. Has ofert els de la tertúlia política?
Això vol dir que no m'estaves escoltant, perquè les he portat per ells.
Ja.
I tota la redacció està plena de...
Sí, ja ho veig.
Puc explicar què em va passar aquest estiu?
Què et va passar?
A veure, jo era
a
la platja.
A part de trobar-me molt a faltar.
Era a la platja. I a vegades... Sí, l'estiu que consumeixo algunes revistes del cor.
Ben fet.
I estava a la platja de Llapals. I em vaig comprar lectures.
Així de casualitat. Lectures.
I obro lectures i em trobo 10 pàgines de monogràfic amb Maica Navarro, entrevista especial.
Que no parlo a tu.
No, però parles de tot, pràcticament. Perquè No haver sido madre es mi gran fracaso, todo un referente de la crónica de sucesos, la periodista y colaboradora de lectura se sincera en nuestras páginas, estatal, acompañada dels seus gossos i la seva gran companyia. Aleshores, al·lucino... D'entrada amb les fotografies, perquè està espectacular, i tinc moltes preguntes. Entenc que aquí hi ha una sessió d'un dia sencer de maquillatge, de vestuari, no? La roba és teva?
No, la roba me la van deixar. Mm. Me la va deixar una dissenyadora catalana, que és amb la que jo sempre li compro, que és la Laia, que té aquí al taller, aquí al costat, i que m'agrada perquè tota la confecció i el patronatge i la confecció es fa aquí a casa, i per tant sempre que tinc coses a la tele doncs intento gastar roba d'ella. I va ser una sessió de tot un dia a l'Hotel Alma, als jardins de l'Hotel Alma, amb entrevista inclosa. Sí,
t'han pagat aquesta exclusiva?
Però què collons exclusiva ni que res?
Té look d'exclusiva, això.
Però no m'han pagat res. El Luis Plieu, que és el director de lectures i que el conec des de fa molts anys, que era company meu al periòdico, em va dir: escolta'm, ens ve molt de gust fer-te una entrevista. I jo, pues venga, pues vamos.
Però és que expliques coses que he al·lucinat. És a dir,
la meva mare també ha al·lucinat.
Més enllà de la maternitat, que alguna vegada n'hem parlat aquí al suplement i ens has explicat que tenies el desig de ser mare, que t'hi vas posar tard i que després ja no va ser possible i que tot el que et va comportar. Parles també de que has estat víctima de violència masclista, però després...
Que això també ho vaig explicar en un article d'Opinió un estiu a La Vanguardia.
I a més el que m'ha sorprès, que és que et pregunten: ¿cuál ha sido la locura más grande que has hecho por una información? I tu qui respons?
Una vez
estuve en la parte trasera de un coche.
Ay, sí.
De un coche con una prostituta que le dijo al cliente que yo estaba aprendiendo y que solo iba a mirar. Él intentó meter la mano para atrás para que yo participara.
Si
tú estabas allá traient una informació o intentant...
No, jo intento... En aquella època, tot els voltants del Camp Nou era un territori de prostitució. Ara fa molt de temps que passo, però jo crec que ara ja no hi ha prostitutes en aquella zona. I a més, era una prostitució molt concreta de transexual. I doncs vaig anar moltes nits, quan acabava el diari, m'acostava allà al Camp Nou per guanyar-me la confiança d'aquestes dones, per intentar fer un reportatge de com eren, de com vivien, quina era la seva situació... I vaig estar prop d'un mes anant-hi gairebé cada nit i vaig agafar molta confiança amb algunes d'elles. I amb una... Perquè la jo era una preguntona insaciable. Però aleshores, quan apuies el cotxe, exactament què fa? I qui comença primer? I com és... No sé, tot el ritual. I aleshores em va dir, ai, que pesada eres. Vine un dia i amb un client d'ella de confiança li va dir, escolta, tinc aquí una... un aprenent que estarà aquí dalt, la part del darrere. I res, ja vaig haver de sortir per putes. Sí, vaig estar gairebé un mes i després d'allà vaig escriure un parell de reportatges en el periòdico de com vivien i quina era la seva vida. Sí.
I a més també em crida molt l'atenció que et penedeixes de no haver après mai l'anglès, no? Que sempre estic amb moltes dificultats, i que alguna vegada te'n vas anar a fer algun estada als Estats Units per intentar aprendre-ho a Nova York, i que vas acabar amb tota, vas acabar ballant amb tota la comunitat llatina, no?
Sí, anava a classe 6 hores al dia i després acabava, al terminar, o sigui, a l'acabar, m'agafava el metro i me n'anava al Bronx, ja tenia controlats tots els locals latins de salsa i em passava allà tota la nit ballant i, per tant, no practicava absolutament res. Però això ho vaig fer a Nova York, ho vaig fer a Irlanda 3 cops, a Itàlia, no sé, estades d'aquestes d'intensius d'anglès ho he fet sempre. Però ja, ara ja tinc una mica... Quan vaig fer l'entrevista encara no m'havien diagnosticat una cosa que em van diagnosticar ara fa uns mesos, perquè aquesta la vam fer...
Fa temps.
Parlo així com molts mesos, com si el temps passés i hi hagués més temps entre les coses que passen. No fa tant. Em van diagnosticar que tinc un trastorn d'atenció amb hiperactivitat, que jo no ho sabia. I el meu psiquiatre nou em van fer totes les proves i tinc un...
Amb 50 i tants anys t'ho han diagnosticat?
Sí, que de fet, molta gent del meu entorn em diu... Però i ara t'assabentes? O sigui que per molta gent era com evident.
Ara
però...
t'han posat l'etiqueta, no? D'una cosa que...
No, però no és tant l'etiqueta, sinó que he après a entendre moltes de les meves... molts dels meus comportaments. Jo, per exemple, sóc molt... Em costa molt estar en un grup i estar interrelacionant-me i sempre o vaig davant o vaig darrere. Quan era petita, per exemple, la mare sempre explicava que em perdia perquè o bé caminava davant o caminava al darrere. Era incapaç de caminar amb el gruix de la família. O, per exemple, el fet de no retenir i no prestar atenció, això em passa amb l'anglès, per exemple. O sigui, per poder... No sé... Encara jo tinc jo crec que algun dia ho aconseguiré, eh? Ja sé que va passant el temps, però ho aconseguiré. Clar, també és cert que he viatjat per tot el món, he treballat fins i tot a tot el món i allà on no arribava amb l'idioma, arribava amb altres qualitats, que és posar-li un morro excepcional a la història. O sigui, mai he deixat de menjar o de treballar en un país on només es parlés anglès, però no sóc cap exemple de res, eh? De res.
L'estiu anant bé?
Sí, vaig estar amb la meva germana a Vietnam, que ja et dic, o sigui, no sabíem...
A Tailàndia no hi vas anar, eh?
No.
No, és que et feia treballar a Tailàndia aquest estiu.
Sí que estava tot el cas del Rodolfo Sancho Arreas a mitja hora d'avió, però no... A part, és un cas que és veritat que informativament i mediàticament s'ha estirat, però al final és que el recorregut és molt, molt simple. O sigui, ell confessa l'assassinat, no es parlen de les raons perquè... En fi, quina raó hi ha per de sobte una persona, un jove, que no ha comès mai cap delicte de res, passa de zero... a assassinar amb un amic, i no només assassinar-lo, sinó desquartarar-ho, intentar fer desfer el cadàver i creure que això sortirà bé. A més, deixant pistes per tot arreu. O sigui, perquè, a més, no forma part d'un arrebat. O sigui, això va ser en premeditació. Ell, durant 2 dies... seguits, va a dos supermercats quan encara ell, la víctima, no ha arribat a Tailàndia, està viatjant, han quedat allà, i compra tot el material que necessita per assassinar-lo i per desfer-se del cadàver. Amb una de les bosses d'escombraries gegants en les que amaga part del cos, es troba el tiquet de la compra que porta la policia tailandesa a descobrir sense cap mena de dubte que és ell, hi ha una confessió. I ara ja comencem a veure doncs, aquest sistema corrupte, que aquí és impensable, i és que s'està comprant material del sumari, que és el que ens està permetent veient, doncs, amb un secret d'actuacions, doncs, la reconstrucció, que a més el que provoca fins i tot és una mica de vergonya aliena, perquè veus allà els policies tailandesos fent de víctimes, fotent-se de risa, el jutge demanant a través de la intèrpretra amb ell que escenifiqui, però exactament com el va tallar, i ell amb una cara d'espantat absolut que de sobte diu, home, no crec que sigui necessari, no?
Mm-hmm. Avui no parlarem de Daniel Sancho, avui parlarem de Rosa Peral.
Lo que yo he tenido con Albert no lo considero relación porque no ha aceptado a mis hijas en ningún momento, más que ocasionalmente cuando hemos estado en grupos con todos los compañeros de trabajo y que nos ha visto más que en la obligación.
Aquesta és la veu de Rosa Peral, la protagonista principal del cas de la Guàrdia Urbana i sobre la qual gira la sèrie El cuerpo en llamas, que s'ha estrenat aquestes últimes hores a Netflix. A 10:45 del matí aproximadament saludarem Úrsula Corberó, l'actriu encarregada de fer el paper de Rosa Peral en aquesta sèrie. Però abans, Maica, n'hem parlat unes quantes vegades. Com està Rosa Peral? Perquè l'han traslladat moltes vegades de presó per complir condemna. Ara mateix Rosa Peral a quina presó compleix
doncs,
condemna?
Si no vaig errada, l'última informació que tenia és que estava a Mas d'Enric.
El Catllà, no? Sí.
Però, vaja, últims moviments que sabem és que va intentar via judicial paralitzar l'estrena de Netflix, però fixa't, tot i que li han rebutjat la petició, entre altres coses, perquè li han comunicat que s'ha equivocat de jutjat, que ho va demanar amb un jutjat que no tenia competències amb aquesta petició, tot i que jo crec, sincerament, que és una estratègia d'ella precisament per aconseguir el contrari, que és que es parli no només d'aquesta sèrie, sinó d'un documental que també s'està preparant a Netflix i que s'estrenarà pròximament, on s'explica el cas de la Guàrdia Urbana a partir del seu relat, la seva versió del que va passar. Per tant, jo crec que tot això forma d'una estratègia publicitària. Ahir a la nit em vaig fer una mena de marató de la sèrie, em vaig veure els 5 primers capítols, no sé quants capítols són, m'he
són
vist...
Són 8.
8? Doncs mira, he vist els 5 primers, que a més estava tan pillada que em vaig oblidar que tenia osteòpata i mare meva, però bueno, en fi. És impecable. O sigui, Úrsula Corberó està...
Molt bé.
Immensa. Hi ha moments en què l'estàs observant i creus que és realment Rosa Peral. Quim Gutiérrez està també excepcional, a més amb aquest paper
d'Albert López.
Tot el repartiment, l'Aina Clotet fent de la dona del Pedro, el Pedro també, que és la víctima d'aquest triangle, d'aquesta història, assassinat.
És a dir, tu el repartiment el compres tenint en compte que coneixes els personatges reals perquè te'ls has trobat i els has tractat, no?
I a més, hi ha una cosa que és a dir, jo tinc un coneixement molt detallat de la història, molt detallat, perquè ho vaig cobrir d'alguna manera perquè m'interessava i perquè és un cas fascinant que t'atrapes, i per tant tinc un coneixement a partir dels seus protagonistes, vaig cobrir tot el judici, he llegit el sumari i també perquè m'he llegit dos vegades el llibre del Toni Muñoz, El solo tú me tendrás, que per cert ara ha sortit la quarta edició i que és el guió d'aquesta història. I aleshores al principi vaig pensar, ai, hi ha coses que no quadren. Doncs hi ha un dinar dos dies després que va Rosa Peral, es presenta amb l'Albert López, amb els companys de feina, és molt important que ella porta el coll tapat amb un mocador i a la sèrie no està. I al principi em vaig dedicar, de manera absurda en el primer capítol, a anar buscant errades. Però clar, això no... O sigui, no és una calcamonia, no és un relat calcat dels fets.
Oh, hi ha llicències dramàtiques.
Clar, que sí que estan en el llibre del Toni Muñoz, per exemple. Però és igual, perquè, clar, ha d'haver llicències, perquè el cinema, la sèrie, ha de tenir un altre tempus, un altre llenguatge, i, per tant, és absolutament impossible fer encabir tot allò. I el que sí aconsegueixen d'una manera exemplar és mantenir-te atrapat, tot i saber la història, i la guionista i el director el que fan és atrevir-se a donar per fet, o sigui, compren la tesi de fiscalia, que tots dos van participar en el crim, i a més, la compren en el sentit de que el Pedro els hi molestava per mantenir aquesta relació. Però veus molt bé la manera, aquesta manera complexa de, aquesta complexitat de la Rosa dona per fet que la cibervenjança, o sigui, que aquest cas previ que té la Rosa,
el cas de pornovenjança,
la pornovenjança, que és, ella tenia una relació amb un comandament de la Guàrdia Urbana i aquestes hi tallen la relació, i com de sobte en els emails de molts companys de la comissaria apareix la fotografia de Rosa Peral en un primer pla menjant-se una polla i dient soy una puta i así es como me como las pollas. Això que ella va denunciar, aquest comandament, el cas es va arxivar, però a la sèrie es dona com que això va passar.
Bueno, i que Rosa Peral va ser una víctima en aquest cas, per molt que la justícia exculpés segurament...
Bueno, a veure...
En el cas de pornovenjança?
Bueno, és que ell ho ha negat sempre. És a dir, mai es va poder demostrar qui va enviar aquestes fotografies. També hi ha qui creu que podia haver sigut ella precisament per assenyalar aquest comandament de la Guàrdia Urbana. El que sí que està clar és que en aquell moment a Rosa la Guàrdia Urbana li va donar l'esquena, no se la va escoltar, i sí que va patir doncs una crucifixió pública dins de la Guàrdia Urbana, i això és impepinable. És curiós, així com Mossos d'Esquadra participa activament a la sèrie i participa, vull dir, que tots els uniformes, els vehicles i tot dels personatges que són Mossos d'Esquadra, l'exmarit de la Rosa Peral, l'exdona del Pedro, i a molts, els investigadors, Mossos presta tot el material, Guàrdia Urbana de Barcelona fa un pas enrere, no vol saber res de la sèrie, i de fet prohibeix que les protagonistes vesteixin a la uniformitat de la Guàrdia Urbana. O sigui, no van vestides de Guàrdia Urbana, ni els vehicles són de Guàrdia Urbana, sinó que s'inventen una mena de policia de Barcelona que, bueno, que ja en el... Perquè, bueno, doncs perquè la Guàrdia Urbana, en fi...
Perquè és el crim de la Guàrdia Urbana.
Perquè és el crim de la Guàrdia Urbana, perquè tots són personatges de la Guàrdia Urbana i perquè, a més, desvela aquesta història uns aconteixements i una manera d'actuar determinats membres de la Guàrdia Urbana del que, evidentment, no poden estar especialment orgullosos.
A mí me gustaría pues que pudiera tener una conversación con mis hijas, que pudiera pasar tiempo con ellas. Ojalá pudiera saber si ellas tienen dudas. Y el día que yo hable con ellas les diré, mira, si realmente algún día tenéis alguna duda, sería bueno que escucharais todas las partes y cogierais toda la información que se pudiera. Claro, es que a lo mejor...
En paralelo a la sèrie de Netflix s'ha estrenat aquests dies el documental Les Tintes de Rosa Peral. Maica, com és la vida de Rosa Peral a la presó després d'aquests trasllats? Sí, ho sé. Perquè tu també hi apareixes també en aquest documental de Netflix.
Com t'haig de dir que apareixo servidora, Toni Muñoz, Carla Esquilet, però en cap moment ens van advertir que era la versió de Rosa Peral.
Ah, sí?
No, clar, ens ho vam trobar... Bueno, ens ho vam trobar, o sigui, de fet, jo per tontes, o sigui, per tontos tots tres, o sigui, bueno, parlo a mi en primera persona. Però és veritat que en un moment jo parlava amb el Toni i deia, hòstia, que raro que no... Però jo vaig preguntar, bueno, també s'entrevistarà l'Albert López, l'advocat de l'Albert López, No, en principi no. Ostres, en principi no, clar, és que és la versió de Rosa Peral. No l'he vist encara, no he vist quin és el resultat. També és veritat una cosa important, a la sèrie tots els protagonistes, tots els personatges mantenen el nom real, però hi ha una excepció, dos excepcions. A l'exmarit de Rosa Peral se li... Perquè em consta que ho va demanar per protegir a les seves filles.
A la sèrie es diu Javi, no es diu Javi en realitat.
Se li canvia el nom, a la sèrie es diu Javi, no es diu Javi. I a la vida real, Rosa Peral i el seu exmarit tenen dos filles i a la pel·lícula només en surt una mica amb una intenció buscada de protegir-les d'aquesta història i de les conseqüències d'aquesta història.
Ha estat fàcil la vida de Rosa Peral dins de la presó? Ha passat desapercebuda o no?
No, que va. De fet, ella recorda que arriba, quan és detinguda pel crim i abans del judici, arriba a Batràs, que és una presó molt, molt, molt petita d'aquí de Barcelona, amb unes relacions personals molt consolidades, i recordo que en pocs mesos la directora de Barràs fa una carta demanant i suplicant el trasllat de Rosa Peral, perquè havia aconseguit en pocs mesos dinamitar totes les relacions personals de qui havien i totes les dinàmiques i equilibris que havia a la presó, i havia convertit el centre en un lloc irrespirable, malmetiendo, intrigando, senyalant, coquetejant, trencant relacions estables entre dones, bueno, un desastre. I després després va ser a Brianzo, on se la deté acusada de, perquè això és una investigació que arranca arran de la declaració d'una pressa que assegura, i li assegura amb un funcionari de confiança, i aquest funcionari ho eleva, i amb aquest funcionari un familiar seu coneix precisament l'exmarit de la Rosa, i el que l'eleva és que la Rosa presumptament estava buscant un sicaris a l'exterior per fer mal al marit, al pare de les seves filles. Això es va arxivar i ella ho va negar sempre, qualsevol relació amb cap intent de contractar cap sicari per fer mal al seu exmarit, i el que sempre va al·legar és que aquesta pressa que l'havia denunciat s'havia enamorat d'ella, i com una mena de venjança per un amor no compartit, doncs havia fet això. Pressa que després, amb el temps, es va acabar suïcidant.
2 minutes per arribar a 11:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb la Maica Navarro comentant la història de Rosa Peral. De seguida al suplement saludem Úrsula Corberó, amb una entrevista que hem enregistrat aquests dies de promoció.
Immensa,
per Real
Corpo. Immensa, està contenta ella, no?
Sí, fantàstica. I la conversa és molt agradable, ja ho veuràs. Però abans deixa'm passar pel Marroc. Pendents d'aquest matí del terratrèmol que ha sacsejat el Marroc, ahir a la nit ja ha deixat 632 morts, prop de 300 ferits, una xifra que segur que anirà creixent les properes hores, perquè hem parlat amb geòlegs i diferents testimonis, i realment el panorama que relaten és esfereïdor. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets, Albert?
Jo estic al desert, estarà a mi d'unes caimes, i bueno, nosaltres aquí hem sentit bastant tot el moviment sísmic, i tal, i que no hem vist. Ara sí que anem de cara a Marrakeix, no sé què ho trobarem allà exactament, però bueno, ha sigut bastant, bueno, tot un moviment de terra.
Com esteu?
Bé, no, nosaltres bé, la veritat. No sé què trobarem allà, però al moment tot bé.
És a dir, tu t'has enganxat ja al desert, al terratrèmol?
Sí. Veníem de Marrakeix, vam anar al desert a les Caimes, i llavors aquí sí que estàvem allà intentant parar-se, que què està passant, no? Perquè tot un moviment i tal. Va ser uns quants segons i tal, però bueno, va ser una cosa rara.
Uh-huh. Hem anat parlant de les rèpliques que hi ha hagut durant tota la nit. També els geòlegs ens apuntaven les possibilitats que els propers dies el terra encara es mogui. Teniu intenció de tornar abans?
De moment no ens han dit res. Sí que ha trucat l'empresa preguntant com està la mitat. Ara anem amb el guia, que estem creuant el desert amb un cotxe. i ara anem cap al guia i m'imagino que hi hagi alguna cosa nova. De moment no ha fet cap canvi.
Fantàstic. Doncs la història de l'Albert, que, com tants altres, molts catalans també de vacances al Marroc aquests dies, perquè és un destí d'allò més habitual, destí fantàstic, i avui la comunitat marroquina a Catalunya, que també, doncs, evidentment, està afectadíssima per aquest desastre que ha passat aquestes últimes hores. Albert, molts ànims, estem en contacte, una abraçada.
Vinga, que vagi bé. Ciao.
Senyals horaris de 2:15 del matí al suplement amb la Maica Navarro. Maica, anirem retrobant-nos cada dissabte a les 10.
Sí.
Què vol dir aquest sí tan descafeïnat?
Bueno, no sé, m'esperava una mica més de panderetes i confetis.
Ah, sí?
No sé, tant que parles de mi, tan protagonista que sóc d'aquest programa.
Ets l'estrella, ets l'estrella del programa, setmana. Bàsicament és l'estrella.
Pues no sé, esperava una mica més de, no sé, alguna cosa més.
Ram de flors.
Por ejemplo.
Un pico.
Yo soy más de morreos, de meter la lengua hasta el garganto, que de picos. Tú, clar, tú no, com ets a Sabadell, ets més de piquitos.
No, de piquitos tampoc.
O sigui que...
No ens posarem... No, Maica, no ens posarem en aquest jardí.
Sí?
Fem una pausa i de seguida
mira,
el suplement...
Mira.
Luis Rubiales, no, Úrsula Corberó, de seguida. Vinga, pausa, tira, va.
Una màquina sexual.
El suplement, amb Roger Escapa.